la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, abans que res, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya, la Galeria dels Ocells i l'entrevista. Avui amb en Joan Vázquez, president d'Ecologistes de Catalunya, amb qui parlarem de la limitació de cabals ecològics dels rius catalans. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem notícies. Som Radio Estel, som la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA. Un procés participatiu endarrereix 3 anys l'Agència de la Natura. Entitats ecologistes i de defensa dels animals de Catalunya, entre les quals l'ONG ADA, han demanat al govern de la Generalitat que posi en marxa d'una vegada l'Agència de la Natura davant l'emergència ecològica. Aquest ens va ser aprovat el juliol del 2020 pel Parlament de Catalunya. Els seus objectius són la protecció, la gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural del país, tant en l'àmbit terrestre com marí, per tal de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat. Per constituir de manera efectiva aquesta agència cal, en primer lloc, aprovar-ne els estatuts. Després de 3 anys, però, el govern català ha avançat molt poc al respecte perquè ha establert un procés participatiu excessivament llarg i extens que roman encara en exposició pública. Les entitats consideren que tot aquest retard està provocat per les pressions de certs sectors que defensen únicament interessos privats. Un fet inacceptable en el context d'emergència climàtica actual. És per això que es demana a l'executiu que prioritzi l'interès general i eviti la pèrdua de més espècies i la degradació de la biodiversitat. Catalunya ha perdut el 25% de la seva fauna salvatge en els darrers 20 anys. És la principal conclusió de l'informe L'estat de la natura a Catalunya, realitzat l'any 2020. Les dades obtingudes mostren el deteriorament ambiental progressiu i generalitzat que avança sense pausa a tot el territori. La pèrdua d'espècies està directament relacionada amb l'alteració dels seus hàbitats, que és produïda principalment per les activitats humanes. Més que mai, és imprescindible una política ambiciosa i efectiva per conservar el medi natural. No demorem més les coses, tots hi tenim molt a perdre. Més coses. Brussel·les substitueix les caleses de cavalls per unes altres d'elèctriques. Aquest proper estiu, Brussel·les substituirà les caleses turístiques de cavalls per carruatges de tracció elèctrica. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de la capital belga amb l'objectiu d'acabar definitivament amb el patiment que suposa aquesta activitat per als cavalls. Al mateix temps, es dona així resposta a l'augment de la preocupació de la ciutadania pel benestar dels animals. El consistori recorda que serà la primera ciutat europea amb caleses elèctriques i desitja poder servir d'exemple a totes les altres ciutats que encara mantenen aquest tipus de costums com a reclam turístic. Des del 2021, a tota l'àrea metropolitana de Brussel·les, està prohibit d'explotar rucs, ponis, mules i cavalls en fires i mercats. L'ADA, com nombroses entitats animalistes, ha estat anys insistint per posar fi a totes aquestes activitats que tenen finalitats lucratives. Malauradament, és un fet ja massa habitual contemplar com molts cavalls moren esgotats, sobretot a l'estiu i a causa de l'alta temperatura. Aquests èquids arrosseguen durant hores les calesses molt pesades amb turistes pels carrers de les ciutats. El municipi d'Alcúdia, a l'illa de Mallorca, té previst substituir aquest any les calesses de tracció animal per les elèctriques i, si ho fa, serà pionera a tot l'estat. El 2018, Barcelona va prohibir aquest tipus de carruatges, però no els va substituir per uns d'elèctrics. La Llei Estatal de Benestar Animal, aprovada el març passat, continua permetent l'ús de cavalls en cavalcades, romeries, com ho és la Fèria d'Abril, i en celebracions tradicionals com els Tres Tombs, unes festes en les quals s'han de complir controls estrictes per garantir en tot moment el benestar dels animals. És oportú fer una reflexió del que el cavall, sovint oblidat i maltractat, ha comportat per la història humana. Aquest noble i fidel animal ha estat emprat per l'ésser humà en diferents activitats, en les minses, per treballar al camp, com a mitjà de transport i càrrega, pel lleure, en els esports i també a les nostres guerres. I Espanya i moltes altres ciutats europees contra la caça. Demà, diumenge 4 de febrer, la plataforma No a la Caça ha convocat un any més concentracions en una cinquantena de ciutats espanyoles per reivindicar la prohibició de la caça com una activitat legal a Espanya, posar fi als privilegis dels caçadors i sol·licitar al govern espanyol la modificació de l'estratègia nacional cinegètica. Una iniciativa que enguany tindrà també el seguiment a diverses ciutats europees: França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Suïssa, Àustria, Croàcia, Eslovènia i el Regne Unit. L'ONG ADA, com en altres edicions, s'ha adherit i participarà en la convocatòria, que es farà a Barcelona al punt de migdia a les 12, amb sortida a l'Arc de Triomf. A Girona, la trobada serà també a les 12 al Parc de la Devesa. Ja fa anys que l'ADA manifesta que la caça ha deixat de ser un mitjà de subsistència. Ha esdevingut una pràctica esportiva cruel amb finalitats recreatives, especulatives i comercials que influeix molt negativament en l'extinció de les espècies i en la biodiversitat. La caça no serveix per gestionar la fauna ni per controlar les seves poblacions i contamina el medi ambient amb el plombisme, el plom dels cartutxos que embruta i emmetzina els sòls. I mata també cada any milers de gossos com els llebrers, els galgos en castellà, que en acabar la temporada són abandonats o assassinats si no serveixen per caçar. Durant la seva curta vida, aquests cànids han de suportar cruels ensinistraments i unes condicions de vida deplorables. Les femelles, a més, són utilitzades per criar sense descans. Us facilitem l'enllaç on podeu trobar més informació de les convocatòries que es faran a diferents ciutats contra la caça. www.plataformanac.org/manifestacion-2024. Repetim, www.plataformanac.org/manifestacion-2024.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que l'animal més gran del nostre planeta és la balena blava? Amb més de 30 metres de llargada i 150 tones de pes, el seu cor batega una sola vegada cada 10 segons, aguantant la respiració dins l'aigua fins a 50 minuts. Al néixer, després de gairebé un any de gestació, la cria de balena té un pes de 2,5 tones. Durant el seu primer any de vida, són alletats per la seva mare, engreixant-se uns 90 quilos cada dia. Des de les aigües polars fins a les aigües tropicals, aquests grans cetacis que fa milions d'anys van viure sobre la Terra realitzen prolongades migracions sols, en parella o en petits grups, emetent diferents sons i enigmàtiques vocalitzacions amb els que es poden reconèixer i comunicar-se entre ells a milers de quilòmetres de distància. La sistemàtica i indiscriminada caça comercial que les balenes blaves van patir durant dècades les va abocar al límit de l'extinció. A l'actualitat, tot i ser una espècie protegida, les seves poblacions es troben en un lent procés de recuperació i romanen en una situació crítica.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Per quin motiu som ara en emergència climàtica?
Les emissions de gasos d'efecte hivernacle han provocat l'augment de la temperatura mitjana mundial d'un grau Celsius. En alguns llocs del planeta l'augment és una mica més alt, per exemple, la Mediterrània. Aquest canvi està generant canvis naturals que, malauradament, generen més escalfament global. Poso tres exemples per entendre aquesta situació. Al nord del Canadà i al nord de Sibèria hi ha grans extensions amb el sol gelat, que es diu permagel. Aquest sol té acumulat bombolles de metà, que és un gas d'efecte hivernacle, i que ja s'està començant a alliberar. Quan es desgeli, pot generar, o sigui, per l'escalfament, generar grans quantitats d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Un altre exemple, els canvis del clima a nivell regional faciliten els incendis forestals en regions on no eren tan habituals. Per exemple, la taigà del Canadà i Sibèria, boscos que estan a prop d'aquest permagel, o les selves tropicals com la conca de l'Amazones. Doncs això, el canvi climàtic provocaria que hi hagués més incendis naturals, més emissions de gasos d'efecte hivernacle de forma natural. Sí. El tercer exemple és que l'oceà Àrtic té una superfície blanca que reflecteix la llum del sol. Si per l'escalfament global es desfés, el color blau marí absorbiria més energia i aquest fenomen que denomenem la pèrdua de l'albedo provocaria més absorció de l'energia del sol per part de la Terra. Hi ha altres punts anomenats de no retorn o també anomenats punts d'inflexió. I actuar ara per evitar un escalfament superior a 1,5 graus és imprescindible perquè, si no, aquests fenòmens naturals no els podríem impedir. I aquests fenòmens naturals farien que l'home ja no podria evitar el canvi climàtic, que es produiria de forma natural. I això ens podria provocar un col·lapse climàtic.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui va de guitarra de jazz de la mà d'un guitarrista d'una finesa i sensibilitat que qualsevol aficionat immediatament el reconeix. És el Wes Montgomery, nascut a Indianapolis als voltants dels anys 20 del segle passat, i que morí molt jove, a 1968. va ser un autodidacte del seu instrument, encara que ja venia d'un ambient musical dels seus germans en els que formava un grup. A poc a poc es va anar donant a conèixer fins a arribar a la fama i poder tocar entre els conjunts més famosos. Escoltem-lo ara amb dues bossa noves que les impregna de la seva personalitat, Once I Loved i Watch That Happens.
Thank you.
Temps per a l'entrevista. Som a la veu dels animals i la natura, programa d'ONGada aquí a Ràdio Estel, i parlem avui d'una denúncia que ha fet l'entitat Ecologistes de Catalunya en relació a la sequera. Bé, sabem aquesta setmana, no?, que hi ha hagut tot aquest rebombori a nivell mediàtic. Per què? Doncs perquè s'ha decretat l'emergència a certs municipis de l'àrea de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, tot aquest soroll a nivell mediàtic. Però ens centrem en coses que potser no surten tant. En primer lloc, parlem d'aquesta denúncia que ara definim, i per fer-ho parlem amb el Joan Vázquez, que és el president d'Ecologistes de Catalunya. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans que res, dir-vos que Ecologistes de Catalunya és una entitat que té el seu embrió primer el 1996 amb la fundació de l'Assemblea d'Entitats d'Ecologistes de Catalunya i després el 2003 amb la constitució per diverses entitats d'aquesta Federació d'Ecologistes de Catalunya. Esteu fent una campanya de denúncia, vau enviar un comunicat el passat dia 20 de gener que es titula «La Generalitat vol deixar els rius sense aigua, deixant-los sense cabal». Explica'ns una mica.
Sí, a veure, el govern de la Generalitat, especialment pel que fa a les conques internes, Catalunya es divideix en dos conques, més o menys el 50%, estan les conques internes, que en aquest cas inclouen tots els rius i afluents que van al Llobregat, però també les altres conques, com la del Muga, com la del Ter, que tot i no anant al Llobregat, descarreguen a la Mediterrània, no? I, per altre lloc, tenim les conques de l'Ebre, que són bàsicament de Lleida, el sector més occidental de Catalunya. La conca de l'Ebre és competència de la Confederació, per tant, aquí la Generalitat no pot actuar en quant a canvis importants en la seva regulació hidrològica, i plans, en aquest cas de planificació, però sí que té competències plenes en el que és les conques internes. I és aquí on menys ha plogut de Catalunya, entre altres, perquè les conques de l'Ebre estem, d'alguna manera, reequilibrades en la innivació i en la pluviometria que en aquest cas es produeix als Pirineus. I en els Pirineus centrals ha hagut més pluviometria que en els orientals, i d'aquí que els embassaments estiguin en un nivell molt més elevat.
Va bé fer aquesta diferenciació, una banda de la Conca de l'Ebre, per qui no ho sàpiga o no estigui basat en aquesta matèria, que gestiona en aquest cas la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, d'altra banda les conques internes, que com bé dius, gestiona la Generalitat, en aquest cas l'Agència Catalana de l'Aigua, i on hi ha hagut, meteorològicament, climàticament parlant, doncs aquesta escassetat més gran de pluges i, per tant, aquesta sequera més notòria. En aquesta denúncia que feu vosaltres, que feu des d'ecologistes i que signen també diverses entitats com Ipsena, IAEDEN, la plataforma precisament també en defensa de l'Ebre, Grup Ecologista del Vendrell, etcètera, més de 20 entitats, denuncieu directament davant de Fiscalia de Medi Ambient el director precisament de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, amb personalitzant més aviat amb ell, oi?
Sí, bueno, perquè a les conques internes l'organisme regulador i planificador del cicle hidrològic és, en aquest cas, l'ACA. I els informes i la planificació que ha fet l'ACA l'han utilitzat com a argument, en aquest cas, el govern, per aprovar un acord de govern el 16 de gener d'aquest any, en el qual indicava que se reduirien els cabals ecològics de tres rius de les conques internes, que és el Muga, que està a l'Empordà, el Llobregat, que també està a les comarques de Girona, travessa diverses de les seves comarques, i també el Llobregat, que està, en aquest cas, al Barcelonès, no? Tots tres en la seva desembocadura, però bueno, alguns trams llarguíssims de com el terç d'uns 70 quilòmetres, no? Tots tres, en la seva desembocadura, afecten a tres espais naturals que estan a la xarxa Natura. És una xarxa d'espais naturals d'àmbit europeu, no? I en la qual els estats es comprometen especialment a ser curosos i preservar la biodiversitat. Doncs en aquests tres cursos d'aigua pretenen reduir de mitjana aproximadament el 93%, o sigui, deixant els rius amb un 7% de la seva capacitat sobre un pla que ja va aprovar el govern el 2006 del que consideraven els cabals de manteniment o ecològics necessaris per preservar la vida en aquests rius. Mm. Clar, reduir aquests cabals que ja d'inici van preveure per tal de preservar la vida en aquests rius a un 93%, fa que sigui impossible de mantenir aquesta vida i que ells diuen que és una condició sine qua non per reduir els cabals. Clar, per fer-ho això, en qualsevol societat mínimament sensata, sabem que quan es vol aplicar una mesura tan dràstica, per no dir tan salvatge, això ha d'anar avalat per a... com a mínim per un comitè científic, per un informe científic que acrediti que aquestes reduccions s'han pres totes les mesures necessàries per el manteniment d'aquesta vida. En aquests espais naturals hi ha més de 50 espècies en perill d'extinció, entre plantes i fauna, no? I clar, això fa de que realment hagi pujat de tot totes les alarmes, sobretot en el moviment ecologista, que considerem, al igual que la resta, podríem dir, al igual que les conclusions que fan les institucions científiques i organismes com la ONU, que s'encarrega d'organitzar aquestes macroconferències internacionals del COP, l'última, COP28, que lluiten per contenir, en aquest cas, les conseqüències del canvi climàtic, on consideren que la preservació de la biodiversitat és una peça vital, doncs això xoca, és una contradicció absoluta.
Fèiem referència, feies tu referència també, Joan, aquest acord de govern, 17, de 16 de gener, que diu exactament que l'establiment d'un règim de cabals ecològics que mantingui com a mínim la vida piscícola que de manera habitual habiliti o pugui habilitar en un riu i la seva vegetació de ribera, que bé, que és un contingut de la planificació hidrològica. Per tant, es planifica, segons aquest acord, en principi, que segueixi aquesta vida als rius, però, com deies, reduint molt els cabals, en concret de tres trams, no? El tram del Llobregat, que va de Sant Joan d'Espí fins a la desembocadura, que són 14 quilòmetres, on es redueix un 94% aquest cabal. Després el del riu Ter, des del Pasteral fins a la desembocadura, un tram més llarg, de 67 quilòmetres, on el cabal habitual de 5.500 litres per segon, que s'havia establert com a mínim, es redueix fins als 600, per tant, una reducció del 89%, i a la Muga, des del Pont de Molins fins a la desembocadura de 19 quilòmetres, amb una reducció del 96% en aquest tram. Com deies, són tres zones: ZEPA, és a dir, zones d'especial protecció per les aus, i ZEC, zones d'especial conservació, catalogades. Per tant, afecten a un munt de fauna. Com pot ser, i com també et referies, que als rius, diguem-ne, no se'ls hi deixi tant d'aigua com a la indústria? És a dir, que redueixi més aigua als rius que a la indústria.
Bueno, això no ho pot entendre ningú. I com tu mateix indicaves, el primer paràgraf de l'acord de govern diu que aquestes reduccions hauran de mantenir la vida piscícola. Això és impossible. O sigui, deixar un 7% d'aigua circulant als rius com a cabal ecològic, reduint, doncs això, l'entorn de mitjana, un 93%, fa que sigui inviable complir aquesta condició. Perquè per complir aquesta condició, com he dit, és indispensable que el govern hagués adjuntat un informe tècnic ambiental que certifiqués que aquestes condicions que fiques compliran. Perquè, al contrari, clar, el paper ho aguanta tot, per això fa que sigui inviable. I, clar, aquesta desproporció entre la reducció de cabal per la indústria, la reducció d'aportació d'aigua a la indústria i la reducció d'aigua als rius sigui totalment fora de lloc. L'aportació d'aigua a la indústria, malgrat compleix una funció de llocs de treball important, no és una activitat fonamental, no ho és, però la conservació del medi ambient està consagrada com un dret fonamental a nivell internacional, un dret fonamental a nivell de l'estat espanyol, mitjançant, en aquest cas, la Constitució i el propi Estatut de Catalunya. Per tant, a veure, ha de donar ordre de prioritats, els cabals ecològics han de tendir a mantenir-se i a reduir el mínim possible, i el mínim possible estem parlant de que un percentatge petit segurament seria justificable des d'un punt de vista tècnic i científic, malgrat nosaltres no tinguéssim per què estar-hi d'acord, però aquesta desproporció desmesurada fa de que el govern hagi primat a la indústria per sobre de la conservació, en aquest cas a la natura i de la biodiversitat, que són valors en què la Generalitat s'ha compromès a complir i de preservar en diferents acords de caràcter internacionals i també pels propis del propi govern en l'aprovació de l'estratègia catalana per la biodiversitat, no? Vull dir que són aspectes aquests que no es poden entendre de cap manera.
Perquè la gent ho entengui, de quina manera es garanteixen aquests cabals? És a dir, que el cabal d'un riu pugui seguir circulant amb un mínim d'aigua?
Perquè la gent ho entengui, doncs, bueno, la gent entendrà perfectament que si haguéssim de reduir l'aigua que necessitem per la nostra pròpia supervivència al 93% seria impossible, i si haguéssim de reduir el menjar que ingerim cada dia entorn al 93%, doncs acabaríem morint de fam. Per tant, els peixos els hi passa el mateix. La diferència entre els peixos i altres animals de caràcter més terrestre és que els peixos estan encapsulats, estan tancats dintre de lo que seria la xarxa hidrològica. Tenen un líquid imprescindible per la seva vida. I d'aquí que en l'estat de la natura del 2020 que va realitzar la Generalitat sobre l'estat de conservació de la biodiversitat va destacar que els rius a Catalunya tenen una pèrdua de biodiversitat en els últims 20 anys del 54%, i referit a la pèrdua de biodiversitat dels peixos, un 92%. És l'ecosistema més afectat i que més ha perdut biodiversitat, raó per la qual les actuacions que puguem fer o impulsar des del govern haurien de tenir en compte aquests paràmetres i atenuar més, en aquest cas, el seu efecte que sobre altres àmbits que estan menys afectats. Vull dir que determinades indústries molt consumidores d'aigua, com són les embassadores d'aigua, cal tenir en compte, perquè la gent ho entengui, que un sol massís a Catalunya, que es diu el Montseny i que tothom coneix, que té unes 15 embotelladores d'aigua, doncs representen aproximadament el 35% de tota l'aigua que se'n va, que es fica en circulació a aigües de caràcter mineral en tota Espanya. Vull dir, un sol massís. Per tant, hi ha una gran sustracció. O sigui, aquestes empreses paren d'envasar aigua, o paren substancialment d'envasar aigua, no passarà res si els seus treballadors continuen cobrant amb un ERTE doncs, la mateixa quantitat de sou que estan fent, simplement per, d'alguna manera, ficar solucions al problema de tenir aigua en la xarxa pública, en la xarxa pública. Per tant, d'aquestes indústries, en bona part, amb una bona gestió i amb unes bones mesures de caràcter compensatori, doncs podrien alliberar la pressió en quant a l'obtenció d'aigua a la xarxa. No?
Perquè la gent se'n faci una idea, i en això que et refereixes, estem parlant d'usos que malmeten i que impedeixen que aquests cabals sí. ecològics segueixin el punt mínim que seria necessari per garantir la vida. Parles d'aquest envasat, el Montseny representa en concret un 27% de totes les aigües, això són dades de 2008, per tant pot haver-se incrementat. 27% de totes les aigües que s'envasen a nivell estatal. Estem parlant de que la demarcació de Barcelona, només per aquest fet, per l'extracció d'aigua mineral, s'extreuen uns 60 hectòmetres cúbics. Això és igual a la capacitat de la planta dessalinitzadora del Prat, ara que, per exemple, s'utilitzen aquestes opcions com les dessalinitzadores com a grans alternatives i com a grans salvadores en aquest període de sequera. I un altre dels usos més abusius, en aquest cas també, són les granges intensives industrials. En aquest cas, la indústria porcina, que a la demarcació de Barcelona és ben present, no?
Sí, molt bé. Les granges porcines a lo que és la demarcació de Barcelona, però també a l'Alt Empordà, comptant tres comarques de les conques internes, suposen un 23% de tota la cabanya porcina, en aquest cas a Catalunya, i que també suposen un percentatge important, potser d'uns 70 hectòmetres cúbics, nosaltres comentàvem, però bueno, aquí no cal oblidar també els propis escorxadors, que per sanejar o per netejar tota la part dels animals sacrificats, doncs també utilitzen una quantitat d'aigua molt important, no? Per tant, de tots aquests sectors, de la ramaderia, en la situació d'emergència, en la fase d'emergència, ja preveuen retallar un 50%. El que passa és que no ho han dit com. Així com han dit que passarem a un límit de disponibilitat d'aigua per la gent de 200 litres, el que no han dit és com aplicaran aquesta disminució a les granges, clar. Sobretot a les macrogranges, que són les grans consumidores. I no ho han dit perquè ens imaginem és que no ho pensen ficar en pràctica. El que passa és que quan no n'hi ha, quan l'aigua es va reduint, perquè a més es va reduint de manera manera notòria, és el que hem comentat abans. Cal establir mesures de solució. Si on teníem 1.000 litres, ara només en tenim 200, no podrem fer les mateixes activitats i amb la mateixa normalitat que en l'escenari de 1.000. Per tant, cal reduir part d'aquesta activitat. Ens agradi o no ens agradi? Jo ja sé que no hi agrada això en línies generals perquè genera tensions, genera problemàtiques, però és que el manteniment de l'aigua per ús públic, que és el més essencial, s'ha de fer a partir dels recursos disponibles. I per regular els recursos disponibles cal prioritzar, en aquest cas, les activitats en les quals donarem l'aigua. I si tenim molt poca aigua, està clar que la primera necessitat és cobrir les demandes públiques, mantenir els ecosistemes, en aquest cas els rius, i en tercer lloc és intentar administrar les necessitats de caràcter industrial. Cal tenir en compte que la cabanya porcina que nosaltres produïm a Catalunya, que en tot sacrifiquem en tot dels 23 milions de porcs, el 60% va a l'exterior. Va, en aquest cas, a l'exportació. Per tant, no estaríem afectant el consum intern. Vull dir que la gent continuaria mantenint perfectament doncs, recursos, en aquest cas alimentaris, als diferents llocs de compra.
Un cop més constatem que són els usos, més que no pas les condicions climàtiques, el que fan que al final l'aigua es disposi més o menys. I com deies, aquesta paraula clau també d'adequar el que és l'oferta, el que és la demanda a l'oferta, és a dir, el recurs que tenim, aquest recurs limitat que és l'aigua. Per això vosaltres, i com que afecta diverses espècies, un total de 48 com a mínim en aquests ecosistemes aquàtics, el fartet, el bitó, l'anacre, també fins i tot les ostera marina, plantes com més salines com aquesta, a vosaltres el que demaneu és, en aquest cas, el fiscal que obri diligències d'investigació penal, en aquest cas contra l'Agència Catalana de l'Aigua, per possibles delictes contra el medi ambient. Joan Vázquez, esperem que tot finalment es pugui resoldre, que les autoritats també repensin una mica el seu model i el que tenim en aquest cas en referència a l'aigua, gràcies en part també a aquesta denúncia que heu fet vosaltres des d'Ecologistes de Catalunya. Joan Vázquez, moltíssimes gràcies avui per intervenir.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Parlàvem del West Montgomery, un guitarrista d'un jazz cadenciós i sempre amable d'escoltar. Extreu el màxim de l'instrument amb una pulsació perfecta a la vegada que li imprimeix la seva personalitat. Escolteu-lo ara amb Going Out of My Head, Tequila, que és un clàssic, i The Shadow of Your Smile, una peça molt coneguda. Aquesta vegada, perquè són curts, m'hi entren tres talls. Estic segur que us agradarà. Fins a la propera, si Déu vol. Thank you.
Thank you.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, el Parc de Sant Jordi, on el localitzem?
A la ciutat de Reus, i ocupa part de l'espai on hi havia l'antiga Estació del Nord. Va ser creat el 1979 i és un dels grans espais verds de la ciutat, tot i que la construcció del nou centre comercial n'ha retallat l'extensió.
Escolta, hi ha dues escultures importants. Quines són?
La de Sant Jordi amb l'espasa, l'escut i la creu, i la del jove amb el colom, una bonica escultura d'un jove assegut amb un colom a la mà. Les aus urbanes és la fauna predominant d'aquest parc, que recentment ha destinat un espai per esbarjo de gossos.
Un fet important.
I tant.
Més informació?
Al web de l'Ajuntament de Reus, www.reus.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Aquest ocell també ens sona familiar, alegre i, diria, més aviat de temporada d'hivern, oi?
Bueno, sí, el tenim tot l'any també, però com molts altres ocells, a l'hivern doncs, ens arriben grans estols de tota Europa. Aquest ocell és una cadernera, que és un so alegre. Jo sempre l'he trobat un so que, almenys a mi, jo quan vaig al camp i sento les cadernaretes per allà, doncs em donen alegria. Perquè, a més, és un ocell molt bonic, que té la cara d'un color vermell, un vermell fosc, més aviat granate, però molt, molt bonic, amb un bec llarguet, un bec cònic més aviat llarg, llavors una franja groga a l'ala, i és realment un ocell vistós, tant quan està posat a una branca com quan està volant. Es pot moure amb estols i en podem veure amb bastanta quantitat. Com el seu nom indica, o bueno, si ens hi fixem bé, aquest nom de cadernera ve perquè menja cards, menja la llavor del card, que es diu cardina, i la cadernera, doncs, aquest nom ve de card. I és el seu aliment preferit. La podrem veure moltes vegades en els cards, en aquella bola que fan on hi ha les llavors, doncs la veurem penjada allà d'aquesta bola, picant les llavors a dintre, i realment allà on veiem cards segur que hi ha caderneres. I el podem veure amb estols grossos, com deia, el que malauradament cada vegada el veiem menys. És un ocell que estem veient una disminució d'entre un 1 i un 2% anual, que per un any dius no és massa, però clar, això ho vas acumulant any rere any i doncs ens estem quedant amb bastantes menys caderneres que abans. Ha influït sobretot els canvis en l'hàbitat, el tallar les males herbes, com la gent pensa que són els cards, o quan es fan neteges d'aquestes, doncs no sé quina mania hi ha amb això, les males herbes, de tallar-les, que són un autèntic restaurant per molts ocells, i ha influït també la caça de fringíl·lids, que els ha cascat fort. Una mica la modificació a l'hàbitat ha sigut la causa principal, i l'estocada final ha estat la caça de fringíl·lids. I, per tant, doncs, a més, d'aquests ocells que hem de vigilar i a veure si podem prendre mesures doncs, per recuperar-lo. I és una pena, perquè és un ocell molt comú. Els que ja tenim anys l'havien vist en grans quantitats, grans estols, i ara veiem bastant menys del que veiem fa anys.
I, a més, sabem si es recupera, perquè sempre ens dona vibracions positives, aquesta cadernera. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.